La taula de l'Evangeli.
Hola, amics, amigues, fidels de la taula de l'Evangeli. Ens plau retrobar-los un diumenge més, fidels al programa, com deia. Anem a encetar la nostra tasca de comentar les lectures de la missa dominical. Avui som el tercer diumenge de durant l'any i els nostres convidats són la presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella, la Teresa Cabanes, a qui saludem cordialment. Hola, Teresa.
Hola, Maria, bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres.
I també ens acompanya el rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries, a qui saludem.
Gràcies, bon dia a tothom.
Bon dia i, de nou, gràcies a tots dos per ser aquí. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge tercer de durant l'any és del llibre d'Isaïes i del capítol 9.
En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Naftalí, però a la fi dels temps enaltirà el camí del mar l'altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que avançava les fosques ha vist una gran llum. Una llum resplendeix per als que vivien al país tenebrós. Els heu omplert de goig, d'una alegria immensa. S'alegren davant vostre com la gent a la sega, com fan festa els vencedors quan reparteixen el botí. Heu trossejat el jou que li pesava, la barra que duia a l'espatlla i l'agulló del qui l'arriava. Tot ho heu trossejat com el dia de Madian.
El profeta anuncia la salvació que ja veu en una gran llum. I n'estan joiosos i alegres, com els pagesos s'alegren per la gran collita de la sega o els vencedors quan es reparteixen el botí. Bé, tertulians, teniu la paraula?
Aquesta lectura és com si llegissis un salm, perquè és calcat, vull dir, és tal qual el salm està escrit. I, per tant, doncs, no es pot dir res que no expressi la gran joia que Isaïes o qui escrigués això tenia en aquell moment, perquè volia dir que havia vist tot el que explicava. Jo crec que és molt important veure com nosaltres anem seguint aquest missatge, no? Jo això que els salms sempre, jo sempre els agafo com si fossin un missatge per mi, que el que jo puc fer és el que el salm m'invita.
Sí. Clar, venia Galilea venia d'una època, en aquell moment, si ens anéssim a situar el temps del profeta Isaïes, clar, una terra humillada, una terra que havia estat conquerida, tant vivien sota l'opressió, sota la dominació, que a l'època de Jesús també, sota l'opressió dels romans. Vull dir, es repeteixen bastant les circumstàncies. Una terra humillada, una terra oprimida, però que és alliberada. I llavors aquí ve, quan ve aquest doble. El poble que caminava a les fosques ha vist una llum, tenen el goig, l'alegria del vencedor. Aquest contrast entre fosques, llum, entre país de la llum i país tenebrós, aquest contrast, han vist una llum, han estat alliberats. És la consciència de l'alliberament que ens porta. Llavors aquí, qui ho porta això? Aquest príncep de pau, el que porta Jesús. Aquest text està en l'entorn, bastant en l'entorn nadalenc, que hem viscut recentment.
Sí.
Príncep de la pau, el príncep de la pau és el qui pràcticament és el qui els allibera.
Sí, no fa gaires dies ho llegíem, això, en el salm. Per tant, vull dir, és d'aquelles coses que dius.
Llavors, és el que dius tu, Teresa, hi ha el salmista que en fa un càntic.
Sí, sí.
I Isaïes recull aquell càntic del salmista al pòsit.
Sí, vull dir...
És un càntic, és un salm que canta la victòria, l'alliberament d'un país oprimit. Però llavors, clar, si trobem això, el temps de Jesús i també tenia tota la seva transcendència. I si avui ho agaféssim ara, podríem agafar aquest text i ficar-lo amb distintes zones geogràfiques del món,
sí, sí,
podíem reprimir, poder repetir una altra vegada aquesta situació. Vull dir, quants pobles hi ha que encara viuen sota l'opressió en un país amb tenebres, d'alguna manera, i que han de veure una gran llum. Llavors, la salvació de Jesús és aquesta llum que ve per a tots els homes.
Aquests textos, Isaías, és molt ric amb tot el que explica, però jo crec que ens manca tant, i això ho hem comentat moltes vegades, una bona formació de Bíblia per poder assaborir bé tot el que això ens vol dir, perquè moltes vegades doncs, ho desconeixem, ens costa perquè doncs, a vegades l'accés a una formació d'aquestes no arriba a tothom o tothom no està prou interessat per fer-la. Aquí mossèn Sàries ens podria ajudar molt.
Sí, però és clar, tampoc no ens podem ara. Home,
però vull
dir... No, és clar, és aquella figura. Clar, per Nadal dèiem, clar, allò diu, el poble que vivia les fosques ha vist una gran llum. Començàvem per aquí, la lectura de la nit de Nadal.
És... Però ara que tenim tan proper això a nosaltres, que ho hem reviscut un any més, hem reviscut aquest regal tan gran, aquesta llum, potser recordar-nos en tantes situacions que vivim cada dia, la nostra vida quotidiana, en el nostre treball, a la nostra família, en tot allò que fem, saber que hem estat envaïts joiosament per aquesta llum que aporta un sentit a la nostra vida, una esperança, un regal, no?
I sembla? Tant. Jo sempre ho dic, que si a vegades ens pequem de semblar que no som lo suficientment joiosos de la gràcia que tenim.
I agraïts.
I agraïts. Vull dir, això es nota, molta gent ens ho diu. No, no sou prou alegres.
No, no se'ns nota, sí.
No se'ns nota aquests dies, potser sí que tots ho hem recordat i com que l'ambient hi ajuda, sí que estem contents. Però després... tornem a baixar una mica de...
Ha passat menys d'un mes i escolta, sí, ja sí. Encara no vibrem, potser, no ho sé.
No ho sé,
vosaltres ho veureu. Ramon, tu què dius?
Jo aquí hi vull afegir una cosa, i és que al darrere d'aquesta alegria, d'aquesta llum, d'aquest estil de vida que ens ha de caracteritzar, i hem de tenir la llibertat. Perquè, fixa't, la lectura, en definitiva, els ve a dir que tota aquesta joia ve perquè ha trossejat el jou que li pesava, la barra de què duia les espatlles, l'agulló que l'arriaven, tot això ho han trossejat, tot això s'ha acabat. Per tant, ha deixat de ser esclau i comença a ser lliure. I la persona que deixa de ser esclau, de quantes coses hem de deixar de ser esclaus també nosaltres. Moltes vegades les preocupacions que tenim són mostren els nostres esclavatges. Vivim dependents de moltes coses que són esclavatges per nosaltres. Que si ens podem alliberar de tot això, és clar que sentirem més joiosos. M'he tret un pes del damunt, escolta'm, m'he tret un pes del damunt. Em sento més lliure.
Anem per la segona lectura?
Sí?
Sí? Vinga.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis, del capítol primer.
Germans, pel nom de Jesucrist, el nostre Senyor, us demano que aneu d'acord i que no hi hagi divisions entre vosaltres. Estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer. Perquè alguns de la casa de Cloa m'han parlat de les desavinences que hi ha entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma jo sóc partidari de Pau, doncs jo d'Apoló, jo de Kefas, jo de Crist. Però com és això? El Crist està dividit? És que Pau ha estat crucificat per vosaltres o heu estat batejats en el nom de Pau? Crist no m'ha enviat a batejar, sinó a anunciar l'Evangeli i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis, perquè la creu de Crist no perdi el seu valor.
Continuació d'aquesta primera carta als Corintis, que iniciarem diumenge passat. En aquest fragment, Pau assenyala la inconveniència de que una comunitat cristiana hi hagi discòrdies. Això és de sentit comú. I també ruptures en la unitat de pensament i de vida. També serveixen per a nosaltres aquestes paraules avui, no? Tertulians, què hi dieu?
Sant Pau devia estar molt atribulat. Escriu aquesta carta, sí, perquè fixa't que tot just començar, després de la salutació que llegíem diumenge passat, i bonica, ja els engega el tema de les divisions. Esteu dividits entre vosaltres, això. Llavors, esclar, hi havia divisions a l'Església. I no només la divisió fa mal a aquells que estan dividits, que és un escàndol. És un escàndol davant de l'altra gent. Així com la unitat és un bon testimoni, la divisió és un escàndol. I llavors d'això es vol queixar Pau. D'alguna manera, si estiu dividits vosaltres, dividiu a Jesucrist. És Crist que està dividit. Llavors aquesta lectura ens cau, deixeu-me a vegades fer referència a coses aquestes, dins l'octavari de pregària per la unitat dels cristians. Llavors diu, vosaltres els cristians, nosaltres els cristians, i un per aquí, l'altre per allà. Llavors, fixem-nos. És una lectura per llegir en aquests actes ecumènics que fem aquests dies a les parròquies. Aquesta és una lectura per llegir allí. Les divisions es porten errors. Que hi ha diferents maneres de pensar, diferents caps que vulguis. Hi ha Pau, hi ha Kefes, hi ha Pere, el que vulguis, tot el que vulguis. Però això no ens ha de dividir. Hem de sumar, no dividir. Poden ser diferents maneres de pensar, diferents maneres d'actuar, però en l'Església la llei principal ha de ser que hi hagi un sol cor i un sol esperit.
De totes maneres, Pau, i com ho deia molt bé mossèn Sàrries, comença la carta perquè deu tenir una comunitat a Corint que no se'n deu sortir ni amb rodes ni amb cargols, perquè verdaderament és que tota la carta hi segueix, és un retret, vull dir que és ben bé la mostra de que a Corint passava això i al segle XXI que estem segueix passant això.
També segueix passant això.
Segueix passant perquè, vull dir, ja no anem a buscar altres religions, posem la nostra. Dins perquè, vull dir, com deia mossèn Sàrries, aquesta setmana de pregària per la unitat és dels cristians, no és d'altres llocs, no? Vull dir, no avancem. Es troben els caps pensants de les esglésies cristianes i segueixen pensant cada un el seu tros. Deu ser molt difícil entendre aquest missatge de Jesús que tots és el mateix i no és així.
A veure, nosaltres, comparat amb la comunitat, ara fent una mica de túnel de la història, comparat amb la comunitat de Corint, ho tenim millor, ho hauríem de tenir millor. Comunitat de Corint, a veure, de què venien aquestes divisions? Possiblement, els estudis que s'hi fan. Com que la comunitat no reunien tots en un sol lloc, reunien en llocs diferents, que possiblement cada lloc d'aquests, ells parlen de la casa de Cloa, però potser la casa de Cloa era una comunitat que era molt personal d'ell, de Pau, ell els hagués convertit, i ells n'eren una miqueta al cap d'aquella comunitat, però hi podia haver un altre que es reunien en una altra casa, i eren més d'Apoló, perquè Apoló havia sigut l'apòstol que els havia predicat. Llavors, clar, uns eren més de Pau, els altres més d'Apoló, els altres més de Pere, que eren els que havien anat a viure allí i que eren més ja cristians antics, en aquest sentit. Doncs, clar, si es trobaven en llocs diferents, fent vida diferent, en aquest sentit, era més fàcil que hi hagués divisions entre ells, o almenys que no hi hagués la unió que hauria d'haver. Nosaltres ara que ens reunim tots en un mateix lloc, que normalment tenim uns horaris de celebracions, de litúrgia, que és per a tots, això hauria de ser el que ens hauria d'unir. Això és el que hauria d'unir. És un signe d'unió. I ho hauria de ser. No desperdigar-nos, sinó intentar unir-nos en aquest sentit. Per tant, nosaltres tenim un avantatge en aquest sentit, perquè venim tots al mateix lloc, hem fet que catequessis tots al mateix lloc. Abans del rector actual n'hi havia un altre que anava a la mateixa línia, seguíem el papa, dir, les orientacions que ens dona des del bisbe. O sigui, tenim elements que no dispersin, sinó que uneixen.
Però que no acaben de funcionar, eh? Vull dir, no. No, no. És veritat, vull dir... És
mossèn que... Ramon ho vol arreglar, però tu, Teresa, no ho
no,
veus clar.
No, perquè a mi molesta molt això, no? És que em molesta, per això.
Bé, ens seguim endavant, a veure si anem extraient llum doncs, aquestes lectures. Segur. I ara el de l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un Evangeli de Sant Mateu del capítol 4.
Quan Jesús sentia dir que en Joan havia estat empresonat, se'n tornà a Galilea, però no anà a viure a Natzaret, sinó a Cafarnaum, vora el llac, a la regió de Zebuló i de Neftalí, perquè s'havia de complir allò que anunciava el profeta Isaías. El país de Zebuló i de Neftalí, camí del mar a l'altra banda de Jordà, Galilea dels pagans, el poble que vivia a les fosques ha vist una gran llum, una llum resplendeix per als que vivien al país tenebrós. Des d'aquell temps, Jesús començà a predicar així: «Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop».
Una crida que Jesús ens fa a través d'aquests versets. «Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop».
Bé, Mateu, com a bon hebreu que coneix les escriptures, li agrada el seu evangeli posar referències dels profetes que es fan realitat en Jesús, per veure, per demostrar que en Jesús es compleixen allò que havien dit els profetes. I aquí ens fica uns versets de la primera lectura, és agafar la primera lectura, i ens reprodueix aquí per veure que aquell servent de Javé, aquell servent de Déu que portava l'alliberament, aquella Galilea que vivia a les tenebres, a la fosca, és Jesús. Ell és el que, aquest que comença a alçar la veu perquè hi hagi llum en aquell país tenebrós. Llavors, quin crit fa Jesús? Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop. I fixeu que convertiu-vos és el mateix crit que feia el Joan Baptista a baix al Jordà. També els deia la gent, convertiu-vos, que la traducció de convertiu-vos, traducció potser una casolana, però molt significativa, és gireu-vos. Gireu-vos. En lloc de mirar en una direcció, mireu en una altra. En lloc de mirar els aspectes negatius de les coses, mireu els positius. En lloc de criticar les coses, alabeu el bé que hi hagi. Conversió, perquè el regne de Déu és a prop.
És una de les frases més importants, no? Junt amb aquesta cosa de que ens hem de convertir. Això m'ha agradat aquesta comparança que ha fet mossèn Sarri, és de dir, gireu-vos, no? O sigui, normalment sembla que portem així en una direcció, sí. I a vegades no girem i ens perdem doncs moltes coses que ens ajudarien a tirar endavant, a entendre ben bé el per què aquesta llum que diu que resplendeix i que és tan important ens arriba poc i no li donem la importància, no? Això de que el regne del cel és a prop, poder no ens ho creiem del tot, no? Perquè ara que ha mort el Sant Pare Benet XVI, ell deia que se n'anava a veure el seu creador, no? a complir la seva missió. Doncs volia dir que es creia ben bé que aquest regne del cel el tenia a prop. Són paraules senzilles, però que ens han de fer pensar molt això, que ens ho hem de creure, que anem cap a aquest regne. A mi m'han agradat molt aquestes paraules que ell ha manifestat.
I el regne de Déu és a prop. Aquesta proximitat és del regne de Déu, diguem, globalment, d'alguna manera, al cel.
El nostre imaginari,
però,
exacte.
Però també el fem real nosaltres, l'apropem nosaltres. El regne de Déu és a prop, nosaltres el fem a prop. Nosaltres el fem enmig nostre. I en el moment que Jesús, això és el que demana als seus seguidors, que el regne de Déu sigui enmig vostre. Perquè som nosaltres que si en girem, fem real el regne de Déu enmig dels homes. Fer-lo real. Diu, hi ha, no encara totalment que ho serà en el cel, però hi ha ara, comencem a fer real aquí a la terra, en el nostre ambient, el regne de Déu. Diu, si us convertiu, fareu real el regne de Déu. Fa una altra manera de dir que et convertiu-vos, que el regne del cel és a prop. Diu, si us convertiu, serà vostre, serà entre vosaltres aquest regne de Déu. L'importància de convertir-se, de canviar de cor.
Sí, sí, jo hi estic molt d'acord. És que són lectures aquestes que verdaderament ens donen el pas d'entendre una mica el per què volem viure amb Jesús, que és el que de fet ens diuen, no? Si ens convertim, viurem la realitat que Jesús va iniciar en aquest món i que, doncs, possiblement, si ens ho creiem, un dia o altre, ho compartirem.
I aquí, abans d'acabar, que no sé si tenim gaire temps per acabar això, ja, al començar la lectura hi ha una idea que va sense passar desapercebuda, però que és molt graciosa. Diu, quan Jesús sentia dir que Joan havia estat empresonat, se'n tornà a Galilea, diu, se'n va anar cap a casa? No! No se'n va anar a Nazaret, diu. No anar a viure a Nazaret, No se'n va anar cap a casa. Diu, jo plego, me'n vaig cap a casa. No, se'n va anar a Cafarnaum perquè es complís l'escriptura. Convertiu-vos que el regne de cel. Sí, quan empresonen a Joan, que era aquell que deia que es convertissin, llavors diu, bueno, si no, em poden tancar a la presó i em vaig...
Sí, no s'espanta.
Jo me'n vaig cap a casa, jo plego.
No s'espanta.
No plegui.
Potser Pere ho hagués fet, no?
No plegui, no vaig cap a Nazaret, no s'arregleu. No, se'n va a Cafarnaum, que hi havia, és on hi havia la ciutat, que hi havia un moviment a Galilea, se'n va a Cafarnaum, diu, convertiu-vos, canvieu, que el regne de Déu el fareu real vosaltres. Ho hem de fer real.
Perquè... Teresa, hi estàs d'acord?
Sí, sí, molt, molt. Amb mossèn Sàries és difícil no estar-hi d'acord, eh?
Molt bé, gràcies. Doncs molt agraïda a mossèn Ramon Sàries i també a la Teresa Cabanes per aquesta col·laboració vostra. I ja no us demano permís, us espero aquí diumenge vinent, sisplau.
Què dius?
Sí.
Això ja és...
Ja és.
Ja és temps afegit, això ja és el temps afegit.
Ara ja no demana, ja ho compta.
Això és el temps afegit, ja.
Doncs moltíssimes gràcies també als nostres oients per la fidelitat al programa i també amb ells els esperem aquí en la sintonia de Ràdio Estel diumenge vinent, que comentarem les lectures de la missa del diumenge quart de durant l'any. Gràcies per haver-nos sintonitzat una setmana més. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau. Thank you.